Doncs un dimarts més rebem a David Bea, responsable de comunicació de Creu Roja, Sant Cugat, Vallloreix, Rubí. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui en solitari, no?
Avui m'han deixat sol. M'han deixat sol avui.
Home, de tant en tant.
Ja va bé.
No?
No hem pogut enganyar entre cometes a ningú avui.
Però és que els temes que avui portes són temes que toques tu directament.
Aquí, els tècnics de la Creu Roja toquem tantes coses que a vegades quan ens diuen, tu què portes, David? Diu, pues, a vegades la llista és tan llarga, però uns dels temes que portem és formació.
Quan parlem de formació, exactament què estem dient en relació amb Creu Roja?
En relació a Creu Roja, la formació la dividim tant formació interna, que vol dir tota la formació que fem al voluntariat necessària per la seva intervenció. O sigui, quan ets voluntari, fas una entrevista, com alguna vegada ha explicat el Santi, fas una entrevista, t'expliquem tots els projectes, i en el procés d'incorporació, una de les parts més importants per nosaltres és la formació que has de rebre per poder desenvolupar la teva activitat com a voluntari. Això és una gran part. També està la formació interna cap al professional, cap als tècnics, tota aquesta formació que fem com tots els treballadors de totes les empreses, i a part el que fem és la formació externa. Nosaltres considerem formació externa des d'una empresa, una societat, una escola, a gent de la població en general, tota aquesta formació que nosaltres oferim i que com portem tants anys fem i tirant de carretes i d'ambulàncies i curant i cuidant malalts, doncs nosaltres tenim experiència en aquests casos.
Parlem de l'experiència de la formació que feu, per exemple, a instituts?
Podem parlar-hi. Nosaltres fem formació tant a escoles...
Escoles i instituts, no?
Escoles, instituts i empreses. Si vols que fem tot el tema de l'educació, sí, nosaltres sí. Un gran objectiu que tenim nosaltres, i jo crec que és una sensació que tenim tots, tots els que som pares, o fins i tot hem anat a l'escola, és un àmbit en el que els nens, tant petits quan van a l'escola i ja més grans com van als instituts, és un lloc on passen accidents. No? Els nens es cauen, ens donen cops, fan ferides, i tenim un desconeixement tant, ens falta tant d'educació per la salut, ens esgarrifem, ens posem nerviosos,
ens bloquegem... I no sabem què fer.
Parlem tant des de nens com des de mestres, com pares. Aleshores, nosaltres el que hem intentat sempre, que encara no ens hem sortit, és que una cosa tan bàsica que tothom pensa que és de calaix, com que això pogués ensenyar-se a les escoles, depèn de l'edat, ja cap a finals, o als instituts, coses molt bàsics com som els primers auxilis, que al final hem d'acabar trucant a les ambulàncies, al SEM, o anant al CAP, o anant a l'hospital, però aquesta sensació de tranquil·litat o de poder controlar o de no tenir allò de dir, podria haver fet més, o què és el que he fet, o què és el que no hauria de fer, doncs és el que una mica nosaltres ensenyem o bé les associacions de pares i mares, o bé a la gent que treballa al menjador escolar, o bé fins i tot a mestres, que també són els que estan passant molt temps amb els nostres fills i moltes vegades es troben en situacions que diuen, i ara què faig?
Pensava que també teníeu contacte directe amb els alumnes. No heu fet allò, alguna sessió, sí?
També. Nosaltres, jo tinc experiències d'haver fet una petita xerrada amb nens de 4 anys, que va ser molt divertida, que els vam explicar el que era el 112, l'1-2, i explicar les quatre cosetes bàsiques. Evidentment, primers auxilis amb nens de 4 anys pots fer molt poc, però com a mínim saber que han de trucar a l'1-2 i dir on viuen, això per nosaltres és bàsic. I a nens, quan ja comencen a fer a l'institut, que ja comencen amb les motos, amb les bicis, a sortir, quan ja tenen 13 a 14 anys, que segons què, ja comencen a sortir amb l'oci nocturn i veuen que hi ha l'alcohol i van amb les motos, els donem aquests petits consells de què es poden trobar, si es troben segons què, doncs reconèixer les coses i les pautes més bàsiques d'actuació. Això és una de les coses que fem. Fins i tot, nosaltres a l'horari de menjador, a l'institut no, però a escoles, nosaltres és un dels llocs on és més fàcil que un nen s'ennuegui. I a les monitores de menjador que estan allà o els mestres si passen per allà, perquè és un espai que el mestre teòricament no hi és.
No hi és.
Però si un nen s'ennuega, què fan? No? Quan truques a l'ambulància, després si és una obstrucció a la via aèria completa, en 3 minuts l'ambulància no està allà. què fem? Què es fa?
S'ha de reaccionar, eh?
Sí.
I ràpid.
Quan tu planteges aquesta situació al mestre o als alumnes, ostres, s'adona tothom del perill que hi ha, però la gent no és conscient. No? I en canvi és una maniobra relativament, entre cometes, fàcil de fer i molt efectiva.
Explica-la.
Bueno, tothom...
Ja sé que és ràdio i aquí sí, no et veuran.
Seria una mica difícil, eh? Però...
Però intentem ser el màxim de descriptius.
Bueno, l'ús més bàsic de tots, si parlem de l'obstrucció i la via aèria, és saber diferenciar quan és complerta o quan no. La diferència és que quan no és complerta, que és una obstrucció de la via aèria parcial, la persona que està obstruïda és capaç o de plorar, o de parlar, o de tossir. I aleshores això que normalment fem, que és donar copets a l'esquena, això és una cosa que no s'hauria de fer mai de la vida. Precisament perquè si acostumem a donar cops a l'esquena quan una persona està asseguda i el trajecte que farà aquest objecte estrany a la via aèria serà anar cap a dins, no anar cap a fora. Llavors, si nosaltres som capaços de plorar, tossir o parlar, la maniobra que ja fa el nostre cos, que és la tos, que és la reacció que fa el nostre cos per expulsar aquest cos estrany, és el que hem de deixar de fer. O sigui, és animar a tossir, posar-ho en una posició que afavoreixi que si la tos... faci sortir aquest objecte, que és tirar-se una mica cap endavant, no? En comptes d'estar rectes, doncs tirar-nos una miqueta cap avant i obrir la boca i mirar, no? Que hi ha dintre la boca. Jo, el típic que queda un trosset a dintre i un trosset a fora, no? Si amb els dits pots treure, doncs no passa res. Però això de fer prospeccions, entre cometes, com dic jo, prospeccions geològiques de veure si amb un ganivet o amb no sé què puc treure, això és el que no es fa. Per tant, si és obstrucció parcial, deixem que tossi la víctima. I tenim amb el telèfon d'urgències, que és l'1-2, no? Pots parlar que hi ha un nen o un adult que té una obstrucció parcial de la via aèria. Des del telèfon sempre preguntaré si és capaç de parlar per saber identificar nosaltres si és parcial o no. Aleshores, teòricament, normalment, la tos és capaç de fer aquest... treure aquest objecte, i si no, mentre tus, vol dir que respira. Nosaltres som incapaços de tossir si no respirem, encara que amb dificultat, però som capaços de respirar. Doncs, si nosaltres arribem i aquesta obstrucció encara no s'ha solucionat, podem fer, no? Podem actuar, parlo des de la part de professional quan arriba el SEM. Si l'obstrucció és completa, vol dir que ni el nen plora, ni l'adult pot parlar i no hi ha la capacitat de tossir, mentre s'està conscient, el que s'ha de fer són les compressions abdominals, el que no sé si tothom li diu el Heimlich, no? És una compressió per sota del diafragma, és una compressió que es fa a l'abdomen, per sota del diafragma, i en direcció cap a la boca. És una compressió enèrgica, seca...
Apretant i cap amunt?
Apretant i cap amunt, que el que fa és que aquest aire que ha quedat dintre dels pulmons, com utilitzem el diafragma per comprimir-lo des de sota, aquest aire que està dintre dels pulmons sortirà a través de la via aèria, donant un cop i fent expulsant l'objecte que s'ha quedat allà introduït.
Agafem la persona per darrere?
Agafem la persona per darrere, passem els braços per sota les seves aixelles, busquem l'arc costal per sota, normalment diem que busquem el melic i un dit per sobre del melic, i fem una compressió abdominal en direcció cap a la boca i cap amunt.
Un cop sec?
Un cop sec.
Vale. Això es
pot repetir fins a 5 vegades. I això, jo ben asseguro que aquesta maniobra és efectiva i que surt. I això es pot fer en lactants, no? O sigui, per sota de l'any no es pot fer, però en nens i en adults sí que és efectiu. El que fa aquesta maniobra és donar copets, ara així, quan l'obstrucció és completa, que no hi ha capacitat de tossir, és donar cops entre els dos omòplats, sempre posant la persona mirant cap avall, o sigui, amb una posició física que afavoreixi la sortida de l'objecte per la boca. I aquests cops són perquè l'objecte, la tràquea, no sé si heu vist mai una tràquea de pollastre, no és llisa, té uns anells, doncs a vegades l'objecte estrany es queda encaixat allà i al Heimlich li costa més sortir. Doncs el que fem, entre les compressions abdominals, fem 5 copets enmig dels dos omòplats, per fer que es desenganxi aquest objecte i que sigui la maniobra més efectiva després.
Avui està sent una sessió pràctica, eh?
Parlar per ràdio és bastant difícil, perquè és una cosa bastant visual. Però quan tu l'ensenyes, és una maniobra relativament fàcil, que la poden fer des d'un nen fins a un adult, i que és molt efectiva. Uh-huh. I que això, en un àmbit com el menjador escolar, és bastant probable que et trobis.
Doncs avui ho estem il·lustrant, eh? Ho estem il·lustrant, una situació relativament que pot ser habitual, que es pot donar i amb la qual ens podem trobar que no sabem ni reaccionar perquè ens ho trobem tan sobtadament que ens quedem bloquejats. En qualsevol cas, parlaves d'aquestes sessions que feu tant a AMPAs com el grup de docents.
Correcte.
I el personal de menjador. Quines són les seves preocupacions, els dubtes? Què us pregunten? Perquè, clar, pot semblar que, bueno, jo més o menys controlo, ja sé més o menys què he de fer, com ho faria, però després trobar-se en situacions reals. No sé si us plantegen casos. Què us pregunten? No,
normalment, ja et dic, des de... a l'espai d'esbarjo, els nens així són una mica trastos, i sempre hi han caigudes, cops al cap, ferides... Sempre preguntar, un cop al cap, què faig? Doncs els expliques com es neteja una ferida, com es tapa, quan es tapa, si l'has de tapar, si no l'has de tapar. Després, també el que els hi preocupa molt són les convulsions. Si estem en un àmbit de nens petits, de lactants, de llar d'infants, el que ens demanen molt les convulsions febrils. No? Això és bastant freqüent, que un nen, quan fa un lactant, quan li puja d'una manera molt brusca o molt ràpida la febre, pugui fer convulsions. Això és una cosa molt, molt alarmant, molt aparatosa, que teòricament, sempre que la pugui relacionar amb una febre, els nens es refreden, tenen mocs, doncs poden fer la febre i fan alguns nens, no tots, poden fer la convulsió. Si tu pots relacionar la convulsió amb la febre, teòricament és banal, és una cosa normal, que hi ha nens que la poden fer i hi ha nens que no, i que la teva actuació bàsicament és de que el nen no es caigui i es faci mal. De contenció. Clar, al ser tan espectacular i normalment no t'ho expliquen, doncs els monitors o els pares, si parlem de l'àmbit escolar, els monitors o els mestres es queden alarmats, perquè ja et dic, jo he vist un nen convulsionat i si no saps de què va, t'espantes. No ens expliques, no? El que has de fer és deixar-lo en un lloc que no es pugui fer mal, esperar que convulsioni per moure'l, perquè si tu l'agafes un nen convulsionat en braços és molt fàcil que se't caigui, i una vegada la convulsió s'atura, doncs el que hem de fer és desvestir-lo. Si ha convulsionat perquè té febre, normalment estan molt calents, poden estar 38, 39 o 40 de febre, i aleshores el que has de fer és desvestir-los, deixar-los amb el bolquer, trucar als pares, que el portin. A vegades ha passat, que ens truquen per la febre i tenen el nen tot allà tapat, no? I el nen va a sobre suant i dius, no, el que has de fer és treure-li la roba. Què més ens demanen? Sobretot l'apnea del plor, no? Quan un nen a vegades plora
es
molt, però...
Es queda agafat, no?
Es queda així, es queda agafat. Què fem, David, què fem? Doncs al principi això passa, no passa res, no s'ha fet quasi bé res. També ens demanen... les ansietats, sobretot, sembla estrany, però els nens quan van a l'institut ja tenen una edat, doncs comencen a fer ansietats per estrès, ens demanen per pèrdues, per lipotímies, per pèrdues de consciència, que és el que han de fer, i aleshores nosaltres els donem pautes teòricament fàcils d'actuació. Nosaltres ens basem molt amb el PAS, que és el protegir, alertar i socórrer, protegir el nen o l'adult o l'infant o l'adolescent perquè no li pugui anar més enllà. Alertar, sempre has de trucar al 112 i aleshores quan fas el 112 sempre els ensenyem a valorar la consciència i a valorar si la persona o la víctima o el malalt o l'accidentat respira o no respira, que és una maniobra bastant fàcil de fer. I amb aquestes quatre coses, doncs, la trucada al 112 és més fàcil, perquè tu expliques com està, si la víctima està conscient, si no està conscient, si respira, si no respira, i ells t'envien l'ajuda més adient, depenent del que t'està passant, t'està passant a tu.
I escolta una cosa, aquestes formacions les sol·liciten els instituts i les escoles, es fan un cop l'any...
Això depèn una mica, sobretot... Quan passa alguna cosa, quan tenen alguna situació que han viscut...
Quan hi ha una alarma, llavors, acció-reacció.
Això mateix. Però no, això és iniciativa o bé dels instituts. Nosaltres amb els instituts de Sant Cugat els hi fem cada any als alumnes d'arcer unes xerrades, els hi fem una iniciació molt bàsica, dividim el grup de les classes per la meitat, i aleshores els expliquem a fer això, com es fa una valoració inicial, com es valora una persona que està inconscient, com es valora si sap si respira o no respira, com es posa de costat una persona, en quins casos es pot fer i en quins no, i els fem una iniciació de com s'hauria de fer una reanimació cardiopulmonar, perquè amb una horeta 10 alumnes dona molt poc marge, però com a mínim els hi sona alguna cosa, i els alumnes en principi s'ho passen bé, perquè cada any repetint i ja ens estan esperant. Això ho fem en tots els instituts de Sant Cugat i la veritat és que cada any repetim. I bueno, hi ha anys que hi ha més ampes que volen fer el curs, hi ha vegades que hi ha més escoles que tenen iniciativa aquesta i ho fan. Suposo que com l'equip docent van repetint, doncs fins al cap d'un temps, o que no passa alguna cosa, com deies abans tu, no tenen una altra vegada la necessitat de fer aquesta formació.
Mm-hmm. Ells s'ho passen bé, nosaltres també, perquè avui estem fent una sessió bastant pràctica. Però ara canviarem de tema, deixem ja la formació i ara parlem de desfibriladors. Estem parlant d'una ciutat que està cardioprotegida.
Correcte.
Que això és un luxe, tal i com estan algunes altres ciutats. Per tant, ens podem sentir afortunats, no? Desfibriladors, explica'ns què és un desfibrilador.
Bona pregunta. En principi, el bàsic és, si camines per Sant Cugat, com bé has dit, és una ciutat cardioprotegida, que hi ha uns aparells, no?, que estan col·locats...
Amb unes caixes, no?
Unes caixetes, en lloc estratègic, vigilats, perquè no se'ls enduin. En principi, que jo sàpiga, estan tots en el seu lloc i no els hi ha passat res, però que sàpigueu que estan vigilats. I després aquest aparell, el que té, és una connexió per telèfon directe al 112. O sigui, quan nosaltres agafem aquest aparell, la gent sap que aquest aparell algú l'ha agafat, que ha sortit, i fa la trucada directa als serveis d'emergències. Hem de tenir clar que una de les principals causes de mortalitat a Europa és l'infart. A partir de que ets adult, tens més possibilitats de patir una malaltia cardíaca i alguns acabem amb infart. Això li sumem al tabaquisme, al sedentarisme, l'obesitat, no?, l'estrès, l'hipertensió, tots són bombes de rellotgeria. Això és com l'abans de l'obstrucció a la via aèria als col·legis, doncs quan anem en la part de l'adult, a les empreses i a la gent que va pel carrer, els expliques tot això i tothom diu, ostres, si sóc nen me'n negaré, si sóc adult, doncs tinc moltes possibilitats de patir un infart. Tampoc cal.
Potser que no...
No, això, però és una cosa...
Traumatitzem, eh?
No s'ha de traumatitzar, però si hem posat desfibriladors al carrer vol dir que hi ha una possibilitat alta de que passi. Llavors, el primer que s'ha de fer és un estudi en quins jocs és més probable que pugui passar, en quins jocs és més necessari que estiguin, perquè tot aquest paquet, tot aquest joc, és efectiu si ho fem en 3 minuts. El que es va fer fa temps va ser dotar les ambulàncies, totes les ambulàncies del SEM portant desfibrilador. Després el següent pas va ser dotar els cotxes de policia local que portin desfibrilador. I l'altre, aquest nou pas, és posar el desfibrilador a l'abast de la població. Això està bé? Sí, jo crec que està bé, perquè a l'apropar el desfibrilador a la població garanteixes que la desfibrilació es faci en menys de 3 minuts. El problema quin és? Que ens hauríem, que ara tenim els aparells, i això és una opinió personal, però crec que falta formació. Sí que l'aparell és un aparell que quan tu una vegada el connectes i l'obres, te va explicant. No sé si l'has vist o l'has conegut, o t'han ensenyat.
Sí, els he vist, i en teoria, diuen, jo no he sentit parlar a la màquina, però que és molt fàcil. La pregunta és, realment són tan fàcils i qualsevol en un moment de necessitat els pot fer servir amb garanties?
Sí. Sí, l'aparell està pensat per gent que no té coneixements. O sigui, és un aparell mèdic, un desfibrilador, el que surten a les pel·lícules, està, entre cometes, capat, perquè aquell desfibrilador és un metge el que decideix a quina potència, quan es desfibrila, quan no. Un DEA no té la capacitat de desfibrilar, però és ell qui mana. És ell el que, a través dels pegats que es col·loquen al pit, i cada pegat té un dibuix i t'indica on exactament has de col·locar aquest pegat, doncs a través d'aquest pegat ell analitza l'arrítmia cardíaca que té en aquest moment la víctima. Si penseu que una de les coses que fa les pel·lícules és enganyar-nos. Tothom surt a la línia aquesta plana, no?, el desfibrilador,
sí,
i surt el metge desfibrilant. Doncs no, un cor que està aturat ja no es desfibrila. La desfibrilació què és? És una descàrrega elèctrica molt potent amb un curt espai de temps. Què fa la desfibrilació? Atura el cor. El cor, quan nosaltres tenim un infart, el que tenim una arrítmia cardíaca, que el cor té una activitat, però que no és una activitat normal, per tant, és incapaç de propulsar aquesta sang oxigenada cap a tot el nostre cos, i al cervell. Llavors, el que fa la desfibrilació és detectar si el que li està passant al cor és candidat o no a que hi hagi una guspira, una descàrrega, que l'aturi. I això és la desfibrilació. I això ho decideix la màquina. A través dels dos pegats, analitza el cor i diu, vale, doncs aquesta arrítmia és candidat a la desfibrilació, que vol dir que si la desfibrilem podrem arreglar alguna cosa, o ja no, el que li està passant al cor no permet la desfibrilació, que vol dir que per molt que el desfibril no arreglaré res. Una d'aquestes és la línia plana, que per molt que l'aturi ja no cal desfibrilar perquè aquest cor ja està parat. Doncs el dia el que fa és quan tu poses les dues enganxines al tòrax de la víctima, en el lloc que cada pegat hi ha un dibuix que posa exactament on va cada pegat, doncs això el que fa el dia és analitzar què li està passant a aquest cor. Si compara amb les arrítmies que està dintre de del seu disc dur, perquè no deixa de ser un ordinador, o sigui, si ell veu que és candidat a la desfibrilació, t'avisa, s'engega, carrega, perquè té una bateria, s'engega una llumeta, i aleshores tu vigiles que no hi hagi ningú que toqui la víctima, això que sí que ho fan bé, això que diuen les pel·lícules, manos fuera, doncs tu mires que ningú toqui la víctima i descarrega.
Perquè si no, podria passar que ens descarregués a nosaltres
clar,
també, no?
Clar, la descàrrega és una descàrrega elèctrica. Si no vas en compte, el que arregla en un cantó...
Més val.
Pot fer mal a l'altre. Aleshores, això és fàcil d'utilitzar? Sí. És bastant... I que tu, si no saps de què va aquest joc, ho puguis aplicar?
És intuïtiu, sí. Perquè a més et va donant...
Correcte, intuïtiu, no em sortia la paraula. Sí. Sí que ho és. El que passa que... De la mateixa manera que una reanimació, un suport vital bàsic, les compressions toràciques i el boca a boca de tota la vida, que això ha sortit, ara mateix s'està donant compte que sense el DEA no té sentit, perquè el que fem quan fem un suport vital bàsic només és oxigenar, no recuperem, no curem entre cometes, el que fem és fer les maniobres que abans feia aquest cor per si sol, nosaltres fem per una maniobra externa al tòrax, és que s'aixafi, i torni a recuperar, per tant, bombegi sang, i aquesta gent és oxigenada si sabem fer el boca a boca, no? Estem fent que la degradació del cervell, que aquestes lesions que es produiran per manca d'oxigen triguin més a aparèixer, perquè jo estic, no?, suplint aquest cor que ha dimitit, entre cometes, pel que sigui, doncs ho estic fent jo que aquest cor es mogui amb les compressions, doncs tot això no té sentit si no l'acompanyem de la desfibrilació. Però la desfibrilació no té sentit si no l'acompanyem del suport vital bàsic. Això, per molt que portin aparells, si no sabem fer bé unes compressions toràciques amb bon ritme, una bona profunditat, doncs no és que no serveixi de res, però podria ser més efectiu si tinguéssim aquesta formació. O sigui, apareix al carrer? Sí, però hem de ser conscients que necessita acompanyar d'una formació i un reciclatge.
I estem parlant de formació a nivell ciutadà?
Jo crec que sí.
I com es fa això?
Això és... hi ha molts llocs que poden fer formacions, unes formacions de 6 horetes que t'expliquen el funcionament correcte del DEA, t'expliquen en quins moments es pot utilitzar un DEA, en quins no és recomanable. Per exemple, pensem que si està plovent i una persona està tirada al terra i està plovent, doncs si posem el DEA la liaremos. I el DEA no sap si plou, no?
Ja, ho saps tu.
Per exemple, si hi ha alguna persona, si estàs en un lloc, a Sant Cugat no, però hi ha empreses que tenen aquest desfibrilador i són empreses que tenen gasos explosius o líquids inflamables, doncs si una víctima està plena d'aquest líquid pel que sigui i tu li poses al DEA, ni t'explico la que se puede liar. O sigui, hi ha coses que sí que està bé, però que haurien de conèixer alguna cosa més, i sobretot acompanyar d'una bona reanimació, d'unes bones compressions. Ja ni parlem del boca a boca, perquè sí que s'està donant compte que és bastant més difícil, però unes compressions ben fetes, una bona profunditat, amb bon ritme, doncs la gent jo crec que hauria de saber. El nostre objectiu quin és? Doncs algun dia que això ja ho ensenyem a les escoles i als instituts, per què no? Mentre això no arribi, doncs la gent... Que es vegi capaç, que tampoc és fàcil, eh? Jo no sé tu, però si vas caminant pel carrer i veus algú que li dona i cau a terra i no reacciona,
buf,
no sé si tothom seria capaç de reaccionar, d'anar a buscar el DEA...
Jo també ho poso una mica en qüestió,
No ho sé. Per nosaltres, per la gent que som del sector, ho veiem absolutament normal, eh? O sigui, estem, entre cometes, acostumats i sabem reaccionar. Però la gent que és del carrer, que no ho ha fet en sa vida, no ha rebut cap mena de formació, igual sí, eh? Que la gent que
algú sí que hi hauria. Però diríem que la gran majoria no seria el cas.
Per tant, posar aparells al carrer, sí, però hem de fer alguna cosa més.
Això és una reivindicació?
Una reivindicació personal, meva, que jo crec que és meva, que és
no,
com
no,
posar...
totalment raonable.
Clar, o sigui, és millor els dies al carrer? Clar que és millor, però cada vegada que posem una màquina, un aparell, algú ens ha d'explicar com funciona, no? I l'hem de tocar abans, i hem de jugar amb ell, entre cometes, i clar, si no, el dia que et trobis, trobaràs aquesta màquina, et pararàs a mirar les enganxines, i això on va, aquí, arriba,
i mentre
abajo,
trigues no? I no trigues, no? Ja, ja.
Això és de fet de professional, eh? Jo com porto formació... Jo
no, no, però raonable, ja et deia que... Totalment normal, bueno, no?
És un pas més, o sigui, anem fent passos. Això no, hi ha activacions i els resultats són bons, positius, que ens encoratgen a fer i a seguir i anar fent més. I el proper jo crec que és més formació i consciència a la gent, que si el vol utilitzar, que és molt bo i és una iniciativa molt bona, però que s'ha de formar.
Molt bé. Doncs escolta, avui no ha calgut convidat, eh?
No.
Avui
ja
hem parlat de dos temes molt interessants pel que representa d'aquests primers auxilis que s'haurien de tenir ja des de petits, eh? I aquesta necessitat de posar-nos una mica al dia, ja que en aquest cas hem anat per endavant i hem posat aquests desfibriladors a la ciutat, doncs posar-nos, diguem, a l'alçada, no?
Correcte.
Amb aquesta formació. Molt interessant avui, David. T'espero d'aquí un parell de setmanetes.
Molt bé.
D'acord? Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I aprofitem també per acomiadar el Sant Cugat a Fons d'aquest dimarts. Citant-vos per demà a partir de les 9 amb una nova edició del magazín de Cugat.cat. Gràcies i molt bon dia a tots.